Per parlar d'aquestes tertúlies, al Mesón tenim amb nosaltres a un dels historiadors locals amb el qual més comptem a vegades doncs, per fer una mirada al passat, i és el cas de Domènec Miquel. Ell és president de la Fundació Sant Cugat i membre del grup d'estudis locals. Domènec, molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'aquestes tertúlies al Mesón, d'aquella època en què començava la Universitat Autònoma aquí a Sant Cugat, d'aquells inicis i d'aquelles classes extra que sembla que es feien aquí al Mesón, què n'hem de dir una mica?
Home, jo diria, diguéssim, que era una cosa totalment informal, no era una cosa institucionalitzada, sinó que era una cosa totalment informal, no sé el que es fes cada dimarts o cada dijous, sinó doncs, que es feien, diguéssim, d'una forma molt espontània, depèn de la gent, diguéssim, que s'anava trobant, no? I aleshores sí, realment algunes vegades van funcionar com a classes alternatives a l'ensenyament oficial d'aquell moment. Sí, sí, això és cert.
Per fer-nos una idea, quines són les personalitats que circulaven per allà, perquè teníem controlat que si Gabriel Ferreter, que si Ramon Barnils, també tenim altres convidats avui en el programa, Xavier Fornells, però en definitiva alumnes, professors, però se'ns escapen alguns noms importants?
No, jo diria que el nucli, el que realment ho va iniciar una mica les tertúlies, va ser en Gabriel Ferreter, simplement perquè ell va fer la seva base logística, diguéssim, doncs era el Mesón, no? És a dir, pensa que la Universitat Autònoma en el claustre era una universitat sense bar, però tampoc hi havia despatxos de professors, i per tant, si un professor es volia trobar amb un alumne, on havia d'anar era el Mesón. A veure, hi havia el despatx de l'Udina Martorell, que era el degà, i després hi havia la biblioteca i les aules, i no hi havia uns altres espais. En tot cas, et havies de trobar doncs, allà al mig del claustre, al mig de les galeries, per parlar amb un alumne, una cosa d'aquest tipus així. Aleshores, per fer-ho en allà, fer-ho en el Mesón, mentrestant et podies prendre una cervesa, no? O un gin tònic, vaja, que és el que prenia més aviat en Ferreter.
També ens agradaria saber fins a quin punt aquestes tertúlies doncs va ser una cosa potser més anecdòtica, més reduïda a un nucli molt concret, o si allò va transcendir i a la ciutat era coneixedora d'aquest petit moviment que se centrava al Mesón de Sant Cugat.
Sí, a veure, diguéssim, en els anys 60... les tertúlies per antonomàcia aquí a Sant Cugat, les tertúlies populars i de poble, encara es feien a Cal Tadeio. És a dir, encara existia la Fonda Tadeio, i la Fonda Tadeio, diguéssim, és on realment es trobava la gent de Sant Cugat, on passava, diguéssim, un moment havent dinat o cap al capvespre o això, i depèn de qui hi havia, doncs es feia doncs, allà una mica de tertúlia també així, d'una forma totalment espontània i això. En canvi, el Mesón va ser molt més la tertúlia de la universitat, és a dir, no hi anava la gent popular de Sant Cugat, sinó que en tot cas hi anava aquella gent de Sant Cugat que estava estudiant o que havia estudiat i que tenia unes certes vinculacions i que llavors doncs, podia passar per allà per trobar-se amb aquest grup intel·lectual doncs, que hi havia en el lloc, sí.
Grup intel·lectual, jo suposo que aquí has donat la paraula. Vam trobar també escriptors, Marta Bessarrodona, Rogelio Moreno, el sí. Sergi Bassé... La cosa va quedar reduïda a un concepte de conversa elitista?
No,
i potser per això
fos...
va quedar el poble una miqueta més aïllat?
Bueno, és que de fet, diguéssim, eren un grup que es coneixia de la universitat, no? I aleshores potser doncs era difícil que... A veure, aquesta gent sí que la major part, diguéssim, van acabar vivint a Sant Cugat, això és cert, n'hi havia algun que no, per exemple, diguéssim, doncs el Manel Mundó, que també ocasionalment hi anava, tot i que el doctor Mundó era un altre món, diguéssim, ex-monjo de Montserrat i tot plegat, diguéssim, doncs era un altre món, però bueno, era un dels grans intel·lectuals que hi havia en aquests moments també aquí, a l'Autònoma, no? I això feia, potser aquí hi hagués una diferència entre el grup aquest de gent de l'Autònoma i l'any 68 encara Sant Cugat no deixava de ser molt poble, i hi havia, diguéssim, doncs, encara una tradició pagesa activa, diguéssim, encara hi havia vinyes, encara es cultivava, encara, eh? I, per tant, a veure, els pagesos aquests no anaven a participar d'una tertúlia d'aquest tipus així, no?
Llavors, la contraposició seria que el Tadeio, el que deies tu, seria l'antítesis una mica, el que representava el poble i enfrontant-se, diguem, amb el Meson, que seria ja la ciutat que comença a créixer dins el poble?
Sí, d'alguna manera, sí, sí. També la Unió va tenir les seves petites tertúlies, però, diguéssim, la tertúlia per antonomàcia a Sant Cugat era Cal Tadeio.
Exactament, què és el que, quines són les persones que s'hi trobaven? Era espai d'entitats? Eren intervencions a títol individual? Quin ambient es respirava a Cal Tadeio?
A Cal Tadeio? No, no, no. Cal Tadeio, diguéssim, era ben bé gent que passava per allà, que entrava, que anava a fer un cafè, que bueno, o alguns, diguéssim, doncs, ja, que plegaven de la feina, per exemple, doncs, a les 7 o a les 8 de la tarda, diguéssim, doncs, ja s'anaven i es passaven allà una hora i mitja, una colla, doncs, mira, xerrant, discutint, llegint el diari, jugant a dòmino, eh? És aquestes coses, diguéssim, tan espontànies de cafè que s'han donat, doncs, arreu de Catalunya, no? Que no, no sé, hi ha aquest llibre de l'Estinger sobre la idea d'Europa que diu que Europa es construeix a partir dels cafès i dels tertúlies dels cafès, i penso, diguéssim, doncs, que té molta raó, no? Avui dia, diguéssim, aquí Sant Cugat encara potser jo diria que el cafè per antonomàcia i que ha servit de contacte amb molt d'això és el Catalunya, que moltes vegades no se'l té en compte, però que el Catalunya, diguéssim, continua sent un gran cafè a l'estil antic, eh?
El Cata.
Sí, sí, sí.
També ha estat d'espai de joves, que suposo que ha anat evolucionant, no?, tots aquests espais, però en el cas del Meson, el cas de que ja estigués establerta definitivament i consolidada l'autònoma a Bellaterra, va suposar el final d'aquestes tertúlies? Mai més va haver-hi intents de recuperar, tot i que ara tenim aquesta experiència dels Amics de Pedra i Sang, però aquestes tertúlies estan una mica com organitzades, no? I aquelles tertúlies del Meson parlaven d'una espontaneïtat...
No, això no són... Això se'n pot dir tertúlies, com a la Fundació, diguéssim, vam parlar, diguéssim, de Tertúlies Sàvies, que és un nom que es va inventar l'Alba Roda i de més, però això, diguéssim, no deixen de ser petites conferències, petites trobades perfectament organitzades per un dia, una hora, etc, etc, amb una convocatòria. No, la tertúlia és una cosa que sorgeix de forma espontània, no? Tu saps que en aquella hora en allà hi haurà gent, no saps qui hi haurà exactament, però tu vas perquè, diguéssim, doncs saps que aquella hora hi haurà gent amb la qual podràs parlar i podràs intercanviar idees, i aquesta és la gran idea, diguéssim. Bueno, això és el gran concepte, diguéssim, de la tertúlia que fa.
I què va significar la dissolució d'aquestes tertúlies? I sobretot quan es va començar a notar aquesta desaparició?
Bueno, a veure, diguéssim, la marxa de l'autònoma és una cosa que és important, però de totes formes, com que hi va haver gent d'aquesta que es va quedar a viure aquí a Sant Cugat, doncs la tertúlia més o menys, diguéssim, va continuar. No, potser es trobaven ben bé les mateixes hores, perquè és clar, si es havia d'anar a fer classe a Bellaterra, doncs no era allò sortir de classe i entrar en el Meson, sinó que havies, quan tornaven a Sant Cugat, llavors es podien trobar, diguéssim, en el Meson, que és una mica diferent, no? I després això, amb els anys, a veure, és natural, es va esllanguint, vull dir, en fi, tothom es fa gran, tothom contrau noves obligacions, etc, i de vegades aquestes coses, doncs, es van esllanguint, simplement, no?
I en la teva opinió, quin grau creus que tenen de coneixement els santcugatencs de tota la vida i aquells que van venint d'aquelles tertúlies del Meson de Sant Cugat?
Home, els que van venint és difícil. És a dir, si no és perquè els seus pares haguessin passat per elles i ho haguessin viscut i, a més, si no, diguéssim, doncs són referents històrics aquests que, en tot cas, diguéssim, doncs es llegeixen, sinó difícilment. I en quant en el gruix de la població de Sant Cugat que hi havia en aquest moment, jo penso que era una cosa totalment marginal a la població, vull dir, doncs no és una cosa que vagi afectant el gruix de la població.
I en Domènec Miquel, el jove Domènec Miquel, va treure el nas algun cop per aquestes tertúlies del Meson?
Sí, però també haig de dir que en aquella època, diguéssim, sobretot això, el 68, 69, bueno, aquests anys, diguéssim, principis dels 70s i de més, a veure, diguéssim, la cultura de Sant Cugat era una cosa molt limitada, eh? I per tant, potser, diguéssim, jo formo part d'aquella gent que, com que volies fer coses diferents, sobretot en aquell temps d'arqueologia, jo estava molt vinculat al Museu Arqueològic de Barcelona, vam crear el grup de col·laboradors del Museu Arqueològic de Barcelona, que després es va convertir en la Societat Catalana d'Arqueologia, de la qual jo sóc membre fundador. Vull dir, per tant, a veure, Sant Cugat no et donava grans possibilitats, eh? Havies de marxar una mica.
Doncs, Domènec Miquel, ara sí que et tenim aquí. Gràcies per aquesta introducció i per conèixer amb més detalls aquella època i aquelles tertúlies del Mèsson de Sant Cugat. Gràcies i bon dia.
Bon dia.